Bon dia, Santa Pau inicia el compte enrere per comprar el castell.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Volem que aquest espai torni a bategar, porta molts anys tancats, sempre ha estat en mans privades, però sí que hi va haver en algun punt que havia estat l'escola del poble i s'hi generava algun tipus d'activitat, com el teatre, i la gent hi participava, però portem ja unes dècades de que viu d'esquenes al nostre poble i volem recuperar aquest meravellós patrimoni.
És un moment únic, jo crec que és un abans i un després de Santa Pau, no? De que el castell que va ser el nucli vertebrador de l'inici del poble pugui ser realment del poble.
Són l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, i la presidenta de l'Associació Amics de Santa Pau, Esther Badosa. Aquest dimarts s'ha presentat un marcador digital que s'actualitzarà a mesura que recaptin els fons. El dia 20 de juny és la data límit per disposar dels 500.000 euros per tal de fer la compra del castell, però fins llavors es realitzaran accions per promoure el projecte. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 21 de febrer de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
La urbanització Puig de Mar de Santa Pau tindrà una rotonda per millorar l'accés a aquesta zona als veïns i veïnes. El Departament de Territori de la Generalitat ha tret la licitació del projecte. Operatiu policial dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de drogues a Olot. S'han fet escorcolls en almenys dos immobles de la carretera de les Tries número 84, propera al polígon industrial. Els Mossos d'Esquadra duen a terme aquest operatiu des de les 6 del matí. La Vall d'en Bas engega el primer servei de suport públic a la pagesia de la Garrotxa. Tindrà una durada de 2 anys i un pressupost total de 7.500 euros. Els principals objectius són millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social. Tortellà construeix un nou pou d'aigua al costat de la zona esportiva. És una de les darreres mesures del municipi per fer front a la sequera. En aquesta línia, l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, ha confirmat a Ràdio Olot que han rebut una multa de prop de 300 euros. L'Ajuntament d'Olot, per la seva banda, inicia els treballs per reivindicar l'àrea de les Mates d'Olot. El projecte inclou arranjar els camins i horts que envolten l'illa, construir una pista coberta, un pump track i restaurar el mas que dona nom a la zona. En esports, Olot acollirà un nou torneig internacional d'hoquei patins en els propers mesos. Així ho ha assegurat el regidor d'esports, Aniol Sellamona, en una entrevista a La Banqueta d'Olot Televisió. En futbol parlarem de l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Tolera, que ha insistit en la necessitat d'incorporar un nou atacant. La seva demanda de fitxar un nou jugador al mercat d'hivern no va ser satisfeta per la direcció esportiva del club, encapçalada per Sergi Raset. I tancarem l'informatiu d'aquest dimecres 21 de febrer de 2024 parlant de Barbie i Oppenheimer, que també són les pel·lícules més vistes al cinema Olot durant el 2023. El gerent de l'equipament, Jordi Descals, afirma que les dades d'aquest últim any són molt millors que les del 2022.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El Parlament aprova portar al Congrés una reforma perquè els delictes greus de pederastia no prescriguin. Una àmplia majoria avala l'iniciativa, amb l'únic vot en contra de Vox, l'abstenció de la CUP, el Partit Popular i Cristina Cassol. Dos ferits menys greus per l'explosió d'una instal·lació de gas butà en una cuina d'un pis d'Olesa de Montserrat. El Servei d'Emergències Mèdiques ha traslladat els afectats a l'Hospital de Martorell. La majoria de catalans creu que la immigració és bona per l'economia i per a la vida cultural. Segons el CEO, un de cada tres enquestats ja no se sent com a casa amb tants nouvinguts, mentre que un 43% ho nega. A la pàgina política nacional, el president del Consell General del Poder Judicial creu que Suïssa no col·labora en el tsunami perquè Espanya no ho va extradir a Falsani. Fons del Tribunal Suprem coincideixen amb Guillarte en la tesi del rancor a suís. I només el 10% dels europeus creu que Ucraïna guanyarà la guerra. Un informe del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que el 41% defensa mantenir o augmentar l'ajuda a Kiev, malgrat el pacificat pessimisme sobre la victòria.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dimecres ens portarà una mica més de núvols. A la tarda, al matí, farà sol amb núvols prims, alguna boirina, temperatura fresca, una mica freda a l'interior, però vaja, amb poques glaçades semblants a les d'ahir, o potser doncs, baixen un grau cap a la zona interior. Ahir vam arribar a 2 de mínima a Olot o a Vic amb 21 de màxima, a Olot amb 20 i les més altes fins a 23 graus a Mieres, o per exemple, es va arribar als 22 a Girona, 21 a Porqueres, al Pla de l'Estany. Doncs ja diem, no hi ha d'haver cap canvi important, tot i aquest augment dels núvols, a la tarda un cel una mica enlleganyat, una mica ennuvolat, però sense precipitació. La temperatura de dia doncs, podria baixar lleugerament, màximes de 16 a 20 graus i puntualment 21 o 22. I demà preveiem com a novetat important que es reforci el vent de garbí, vent de sud-oest, que pot arribar a superar els 40 i 50 km per hora, i això farà disparar la temperatura, més de 22-23 graus a bona part de la costa i prelitoral, i fins i tot podríem arribar a superar els 25-26 graus a l'interior de l'Empordà, Pla de l'Estany, Baixa Garrotxa, interior de la Selva i el Gironès. Per tant, una temperatura molt disparada, tot i que al matí pot estar una mica núvol, la tarda amb clarianes, i amb un front de núvols que arribaria amb alguna pluja feble la nit de dijous a divendres. I divendres també preveiem alguna pluja al nord de les comarques de Girona, a l'interior amb una cota de neu de 600 metres a l'Alta Garrotxa, bé, més fred, baixa la temperatura, podria nevar també cap a l'Albera, cap a les Salines, al nord de l'Alt Empordà, amb un cap de setmana molt més fred.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 21 de febrer de 2024 amb el Castell de Santa Pau com a gran protagonista, perquè precisament el municipi ha iniciat el compte enrere per comprar el castell. Aquest dimarts s'ha presentat un marcador digital que s'actualitzarà a mesura que recaptin fons. El dia 20 de juny és la data límit per disposar dels 500.000 euros per tal de fer la compra, però fins llavors es realitzaran accions per promoure el projecte. Ens dona tots els detalls el nostre company Pere Ubach.
L'Ajuntament de Santa Pau ha iniciat el compte enrere per aconseguir sumar 500.000 euros per adquirir el castell gòtic situat al bell mig del poble. Aquest dimarts s'ha presentat de forma oficial la campanya de micromecenatge, amb la qual el consistori espera, juntament amb aportacions d'empreses privades, recaptar els fons necessaris per municipalitzar l'espai. De moment ja hi ha gairebé 37.000 euros recaptats i en cas que s'aconseguís el 500.000 d'euros necessari, l'alcaldessa Cris Capó i la presidenta de l'Associació Amics de Santa Pau, Esther Badosa, asseguren que suposaria un abans i un després pel municipi.
Volem que aquest espai torni a bategar, porta molts anys tancats, sempre ha estat en mans privades, però sí que hi va haver en algun punt que havia estat l'escola del poble i s'hi generava algun tipus d'activitat, com el teatre i la gent hi participava, però portem ja unes dècades de que viu d'esquenes al nostre poble i volem recuperar aquest meravellós patrimoni.
És un moment únic, jo crec que és un abans i un després de Santa Pau, no? De que el castell que va ser el nucli vertebrador de l'inici del poble pugui ser realment del poble.
La campanya de micromecenatge estarà operativa fins al 20 de juny i fins llavors Badosa assegura que realitzaran accions per promoure el projecte i captar nous patrocinadors.
Hi ha un vídeo inicial de campanya, però aquest vídeo en seguiran molts més, de moltes diferents perspectives per veure, per donar a conèixer la importància que té aquest projecte que s'està realitzant o que es comença el tret de sortida avui aquí a Santa Pau. Doncs ara s'estan penjant lones a diferents municipis de la comarca, s'han fet fulletons informatius, estovalles per portal d'això, es gravarà algun videoclip també de cançons, d'alguna cançó. I un altre, per exemple, és doncs, fer petites accions, com pot ser el simbolisme de comprar una rajola de xocolata amb el lema de
En el pitjor dels escenaris, i si no s'aconseguís recaptar el 500.000 d'euros necessari, el consistori es compromet a retornar els diners a cada mecena. Tot i això, des de l'Ajuntament asseguren que són optimistes i que no hi ha marxa enrere.
Cap projecte té dues fases, no? Vull dir, el procés de recaptació de fons durarà 4 mesos, tenim una primera fase que hem d'arribar a aquests 100.000 euros, que la veritat que nosaltres ja fa unes setmanes que hem començat a fer reunions amb l'empresariat garrotxí i la resposta ha estat fantàstica, vull dir, tenim unes aportacions ja compromeses i aquests 100.000 euros gairebé puc afirmar que en la primera setmana els aconseguirem assolir i per tant d'aquí ja no hi ha volta enrere, això és un sí o sí, creiem en la solidaritat del poble català perquè en els moments que hi hem estat hi hem sigut totes i tots i això arribarà a bon port i d'aquí 4 mesos tornarem a ser aquí per poder signar definitivament la compra de l'immoble.
Badosa, qui en el seu moment també va ser alcaldessa de Santa Pau, assegura que quan ella ocupava el càrrec aquest projecte no s'havia pogut tirar endavant per culpa de les aspiracions de la propietat, unes pretensions que diu ara han canviat. A més, Capó avisa que si es concreta la compra tenen el compromís de la Generalitat i la Diputació de Girona per arreglar la coberta de l'edifici. L'objectiu de l'Ajuntament de Santa Pau és disposar del castell per ubicar-hi un museu memorial de les víctimes dels camps de concentració nazi i un espai socioeconòmic que encara està per determinar.
Precisament no ens movem de Santa Pau perquè l'urbanització Puigdemar tindrà una rotonda per millorar l'accés a aquesta zona als veïns i veïnes. El Departament de Territori de la Generalitat ha tret la licitació del projecte amb l'objectiu de construir una rotonda. L'actuació de millora té un cost que ronda els 600.000 euros. Gerard Puigdemont.
La Generalitat millorarà l'accés a l'urbanització Puigdemar ubicat a l'entrada de Santa Pau venint d'Olot, a la G524. Actualment aquest és un punt amb poca visibilitat pels conductors que volen sortir d'aquest grup de cases i el que es pretén és posar-hi una rotonda. En parla Sergi Albric, director dels serveis territorials del Departament de Territori a Girona.
L'accés a la pròpia urbanització era problemàtic perquè diguem, hi ha una curva molt pronunciada que per tant era susceptible diguem, a possibles accidents i per tant per la millora de la seguretat es va doncs, atreure la licitació de la redacció del projecte i ara un cop estigui redactat el projecte s'ha de veure en quin moment doncs, es podrà anar diguem, a la següent fase que seria doncs, la de poder licitar l'execució.
L'actuació de millora té un cost d'uns 600.000 euros. El que segueix avançant també és la construcció del carril bici entre Olot i Can Blanc que executa el departament. A l'espera està que es concreti l'actuació de millora a l'accés de l'aparcament de Can Serra per tal de facilitar l'entrada i sortida d'autobusos i la recollida de persones que visiten la Fageda.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, un apunt de successos. Operatiu policial dels Mossos d'Esquadra contra el presumpte tràfic de drogues a Olot. S'han fet escorcolls en almenys 2 immobles de la zona d'aquesta ciutat del barri de les Ties, en concret de la carretera al número 84. Els Mossos d'Esquadra duen a terme un operatiu policial contra el presumpte tràfic de drogues encara no confirmat des de primera hora d'aquest dimecres. En concret, els agents estan escorcollant des de les 6 del matí almenys 2 immobles de la carretera de les Ties. L'operatiu s'ha iniciat de bon matí i han participat agents d'investigació que han rebut el suport d'efectius de Seguretat Ciutadana i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, que també s'han personat a la zona per assegurar que no es produeixin incidents. Segons consultades per Ràdio Olot, els Mossos d'Esquadra ens han pogut confirmar que els detalls de l'operació es coneixeran demà dijous al matí, com sempre informarem a l'antena de Ràdio Olot. La Vall d'en Bas engega el primer servei de suport públic a la pagesia de la Garrotxa. Tindrà una durada de 2 anys i un pressupost total de 7.500 euros. Els principals objectius són millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social dels projectes del col·lectiu de la Vall. Les peticions i necessitats dels pagesos es poden fer arribar als membres del projecte a través de correu electrònic. Natàlia Moreno.
Enmig d'un context de protestes per part del sector de la pagesia, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat, després de gairebé 2 anys de treball, un nou servei de suport a la pagesia. Es tracta del primer servei públic a la comarca que ofereix assessorament als pagesos. Entre diferents temes que poden servir d'ajuda de la mà d'aquest servei són la producció, planificació i disseny de finques, tasques administratives o obtenció d'ajuts públics. Dins aquesta nova eina per pagesos de la Vall d'en Bas es pretén apostar per assessoraments en profunditat i estratègics. Una sèrie d'ajudes de la mà de Ran de Terra, entitat que gestiona el nou servei. N'explica més detall una de les seves sòcies, l'Ariadna Puma.
Llavors hi ha una part que les podem assumir nosaltres com a Ran de Terra fins a on arribem, no? A nivell de coneixements tècnics, però després també si hi ha necessitats més, per exemple, agronòmiques, no? On la vessant més tècnica productiva, nosaltres aquí no hi arribem tant, llavors derivem, no? Amb entitats amb qui col·laborem o també amb persones que el propi sector digui, ostres, jo tinc aquest assessor que m'interessa que em pugui acompanyar perquè hi confio i perquè m'agrada com treballa i ens entenem i llavors podem derivar-ho.
Davant un context on els pagesos han aturat gairebé tot el territori europeu, podria encaixar en el temps l'aparició d'aquest servei durant aquests últims dies, però l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, remarca que es tracta d'un nou servei on s'hi treballa des de fa molts mesos.
Ha estat una, no sé si dir feliç o no feliç coincidència, no, fa temps que ho estem treballant, fa molt de temps, estem parlant de fa 2 anys ben bons, i que aquesta era una de les línies d'actuació que el grup motor, i també tenim un grup de seguiment, de diferents entitats, anàvem cap aquí, vull dir, ha estat casualitat ben bona, no seríem impossible ser tan ràpids.
El nou servei de suport a la pagesia de la Vall d'en Bas comptarà amb un pressupost de més de 3.500 euros per aquests 2 propers anys. Els assessoraments a membres del sector tindran un cost d'entre 400 i 600 euros. Les necessitats i demandes dels pagesos es poden enviar fins aquest dimecres a la nit al correu ariadna@arranderra.org.
De la Vall d'en Bas marxem cap a Tortellà, on s'ha construït un nou pou d'aigua al costat de la zona esportiva. És una de les darreres mesures del municipi per fer front a la sequera. En aquesta línia, l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, ha confirmat a Ràdio Lot i Lot Televisió que han rebut una sanció per part de l'ACA de prop de 300 euros. Comparteix la postura dels alcaldes de la Garrotxa de no estar gens d'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua i posa èmfasi en els números, alguns dels quals afirma que no se'ls creu. Crònica, Daniel Puigbert.
Tortellà, com la resta de municipis de la Garrotxa, pateix greus conseqüències a causa de la sequera. Es tracta d'un municipi que comparteix aigua amb zones properes, com és el cas d'Argelaguer, i que depèn del cabal del riu Gomarell. Com la resta de la comarca, no depèn de pantans i dificulta la seva captació d'aigua davant el mal estat d'aquífers. L'Ajuntament de Tortellà ha trobat, però, un bri d'esperança per obtenir aigua pel poble. S'estan acabant els treballs d'un nou pou a la zona prop dels equipaments esportius del municipi, com la piscina, les pistes de tennis i el camp de futbol. En una entrevista a Ràdio Lot i Lot Televisió, l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, ha explicat els detalls del nou pou.
Ja tenim un pou que l'estem acabant, que hem trobat aigua per sort, i bueno, que ha d'ajudar a alimentar aquest sistema que tenim de per subministrar aigua a totes aquestes 3 poblacions. Està a la zona esportiva i bé, ara estem acabant les obres per poder-la dirigir, si convé, cap a una direcció o cap a una altra, en funció d'allà on tinguem la necessitat.
A la línia de la falta d'aigua, Reig ha confirmat a aquest mitjà que Tortellà ha rebut una sanció per excés de consum d'aigua d'uns 300 euros. Critica fermament el paper de l'Agència Catalana de l'Aigua i fins i tot arriba a explicar que hi ha números que no se'ls creu.
He vist xifres d'altres pobles que hi ha moltes coses que no, directament no me'ls crec. Vull dir, crec que és tot molt arbitrari, que les xifres no hi ha un rigor, que aquí hauria de ser-hi, i entenc que l'ACA... O sigui, quan reps la sanció, el que has de fer és tu demostrar que allò és veritat o no és veritat. Jo crec que valia la pena que l'ACA fos més rigorosa, que ja les xifres fossin reals, no?
L'Ajuntament treballa per donar una resposta a l'ACA i, per altra banda, en finalitzar els treballs del nou pou. S'espera que en les properes setmanes es pugui posar en funcionament i decidir cap on es destina l'aigua que s'obtingui.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Per la seva banda, l'Ajuntament d'Olot inicia els treballs per reivindicar l'àrea de les Mates d'Olot. El projecte inclou arranjar els camins i horts que envolten l'illa, construir una pista coberta, un pump track i restaurar el mas que dona nom a la zona. Es tracta d'un macroprojecte que permetrà habilitar de nous espais d'oci a la ciutat.
El mas Les Mates, conegut actualment per acollir el Servei d'Orientació i Inserció Laboral, està a punt de sotmetre's a una transformació integral. L'Ajuntament d'Olot ha iniciat els treballs per restaurar l'edifici i afegir-hi serveis per potenciar aquesta zona de la ciutat. Segons el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, tant el barri com la mateixa ciutat se'n podran beneficiar d'aquests espais. A part de restaurar el mas, aquest projecte inclou arranjar els horts i camins que s'ubiquen en l'illa que ocupa l'edifici, construir una pista coberta i un pump track. Aquest macroprojecte avançarà en fases, començant per la restauració dels horts i, seguidament, amb la construcció de la pista multius coberta.
Aquí a Olot, de fet, no en tenim cap, d'aquestes que siguin obertes, on s'hi pot, des de celebrar-hi la festa del barri si plou, com fer-hi activitats culturals, com fer-hi mercats, és a dir, qualsevol tipus d'activitat. No tenim cap plaça porxada, doncs aquí en el barri doncs n'hi hauria una. I per tant no només seria un equipament, diguem-ne, per fruir-ne al barri, sinó que en podrà fruir, diguem-ne, tota la ciutat.
Les fases 3 i 4 del projecte estan centrades en la construcció del punt tracte i la restauració del Mas Les Mates. Tot i això, només la primera fase té una data concreta establerta.
Aquest any haurien d'iniciar ja les obres d'aquesta primera fase. Però la qüestió és no aturar-nos, eh? És a dir, un cop acabada la primera, fer la segona, un cop feta la segona, ja anar per la tercera.
Güell assegura que encara no s'ha fixat una data concreta per completar aquest macroprojecte entorn al Mas Les Mates, però calcula que podria ser una realitat d'aquí a 3 o 4 anys. A més, afirma que el cost del projecte s'aproxima al 1,5 milió d'euros.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres 21 de febrer de 2024 parlant d'hoquei patins, perquè Olot acollirà un nou torneig internacional d'aquesta disciplina en els propers mesos. Així ho ha assegurat el regidor d'Esports, Daniel Sellabona, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. També ha destacat que ja hi ha un projecte definit per ampliar els vestidors del camp de futbol del Morrot i posar solució a la falta d'espai. Guillem Guardiola.
La Golden Cat i la Supercopa d'Espanya l'any 2022, l'Europeu Femení l'any 2023... L'any 2024, l'hoquei patins no pararà. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, ha assegurat en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió que la ciutat tornarà a ser la seu d'un gran esdeveniment d'hoquei patins en els pròxims mesos.
A nosaltres ens agradaria que dintre d'aquest any 2024 poguéssim tornar a gaudir d'un esdeveniment de caràcter internacional. Estaríem més enfocats cap a la vessant d'hoquei patins, I per tant, doncs, bueno, un esdeveniment que ens faria molta il·lusió a nosaltres per la dimensió i per la repercussió. Per la repercussió perquè estaríem parlant d'un esdeveniment que atrau a molta gent.
El gran auge de l'hoquei patins a la ciutat ha provocat precisament que fa unes setmanes el Club Hoquei Olot lamentés que els equips no disposen de suficient espai per entrenar. En aquest sentit, el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, ha reconegut que, de moment, la solució passa per ampliar les hores d'entrenament.
Actualment, o a dia d'avui, no estem en disposició de poder fer un pavelló nou i, per tant, el que hem de fer és, de tot el que tenim, absolutament tot el que tenim, treure-hi el màxim partit possible. També doncs, posem en joc moltes hores de pavelló firal. Precisament, doncs, els patinadors en fan un ús important, precisament doncs, per poder donar quantes més hores de pista millor.
Una falta d'espai que també pateixen els usuaris dels camps de futbol del Morrot. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, denunciava fa unes setmanes que els 6 vestidors de les instal·lacions s'havien quedat petits. El regidor d'Esports, Aniol Sellabona, avança que ja s'ha definit un nou projecte per ampliar els vestidors dels camps de futbol del Morrot.
Els 4 camps de futbol 7 disputàvem partits, vol dir que com a mínim hi tenim 8 equips i per tant doncs, amb els 6 vestidors actuals ens costa poder cobrir tota la necessitat que tindríem i que és el que voldríem poder satisfer. En aquest sentit, doncs, amb el Morrot ja tenim un projecte definit.
El consistori també ha previst començar un nou projecte per ampliar els vestidors del camp de futbol del Pic del Bac i actualitzar també els de Sant Roc. L'entrevista completa al regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, a la banqueta, es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
D'hoquei patins i de diferents espais municipals esportius de la ciutat passem a parlar en concret de la Unió Esportiva Olot, on l'entrenador de l'equip Pedro Dolera ha insistit en la necessitat d'incorporar per un nou atacant. La seva demanda de fitxar un nou jugador del mercat d'hivern no va ser satisfeta per la direcció esportiva del club, encapçalada per Sergi Racet. Amb el poc nombre d'efectius, Dolera considera que l'equip, ja a 9 punts de l'Hospitalet, està ratllant l'excel·lència.
La Unió Esportiva Olot necessita més que mai un reforç. El retorn aquest diumenge d'Arnau Forés després de la lesió a la clavícula es va veure eclipsat per una nova baixa. Uria Yala va deixar amb 10 els olotins quan l'equip ja havia completat els 5 canvis. Preguntat a la roda de premsa posterior al partit per la possibilitat que l'equip incorpori un nou atacant per reforçar la plantilla aquest tram final de temporada, l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, va respondre això.
No em preguntis, pregunta-li Racet i pregunta-li Presi. Jo no, amb això no... Jo soc l'entrenador i jo ja vaig dir el que havia de dir. Estem a 9 punts del segon, crec que rècord de punts de la història, no sé si d'aquest any o de sempre, i d'aquí Olot, i jo no sé, el Prat quan vaig guanyar la Lliga que vaig fer també no sé quants punts, jo crec que tampoc portava tants punts. És una bulleria el que estem fent, Però estem que si vols jugar tu la setmana que ve, jo t'abriria.
La Unió Esportiva Olot ja és a 9 punts de l'Hospitalet. La segona derrota consecutiva dels barcelonins contra el Castelldefels ha donat una bona dosi d'oxigen a un Olot que ja suma 6 alegries consecutives. Les lesions estan obligant el tècnic a reinventar-se. Sense anar més lluny, el migcampista defensiu Jordi Manzano va tastar una nova figura, la de lateral dret, l'últim partit. Dolera considera inversemblant els resultats que estan obtenint els futbolistes amb una plantilla tan curta.
Pues una passada, vull dir, és una burrada. Això és reial excel·lent, matícula d'honor i no sé què més posar-li als jugadors. Un dia jugarem millor, un dia jugarem pitjor, un dia jugarem molt bé, un dia jugarem menys bé. Hem passat la de Caín, amb baixes, amb de tot, i l'equip està allà.
L'infermeria de la Unió Esportiva Olot continua omplint-se. La lesió de Yala contra el Sant Cristóbal s'ha afegit a la recaiguda d'Urri i a la baixa des de fa setmanes del central Bruno Perone. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, accepta que les lesions poden obligar-li a fer baixar el nivell d'exigència física de l'equip, però reconeix que, de moment, no vol fer-ho.
I avui a la contraportada anem als cinemes a ritme de Dua Lipa. Doncs precisament Dua Lipa és una de les veus protagonistes d'una de les bandes sonores més escoltades en aquest últim any als cinemes, bàsicament per el gran èxit que ha tingut la pel·lícula Barbie, com l'ha tinguda Oppenheimer, que també són les pel·lícules més vistes als cinemes Olot durant el 2023. El gerent de l'equipament Jordi Descals afirma que les dades d'aquest últim any són molt millors que les del 2022.
Els cinemes Olot tanquen el 2023 amb unes bones dades pel que fa a nombre d'espectadors. Com en molts altres cinemes, les dues pel·lícules més vistes de l'any són Barbie i Oppenheimer, dues pel·lícules molt diferents pel que fa al contingut i al perfil d'espectadors que l'han anat a veure. Tot i això, el gerent dels cinemes Olot, Jordi Descals, explica que el perfil dels assistents depèn molt de cada film, però sorprèn per la varietat d'espectadors que ha tingut Barbie.
La Barbie sí que reconec que va ser una pel·lícula que ens va sorprendre a tots i que va venir un target d'espectadors molt des de mainada de 8-9 anys fins a gent gran a veure-la, vale? Després depèn de la pel·lícula, Oppenheimer ja van venir més gent més gran, depèn de la pel·lícula, les de por, ve gent més jovent, per exemple, les de mainada venen moltes famílies, depèn de la pel·lícula això.
Des de fa uns anys que les plataformes audiovisuals perjudiquen els cinemes tradicionals per la facilitat i el gran gruix de pel·lícules que ofereixen als usuaris. Descals explica, però, que és cada vegada més freqüent que les distribuïdores mirin pel bé dels cinemes.
Sembla que les distribuïdores cada vegada més estrenen en sales de cinema primer i han deixat una mica de banda aquestes estrenes a les plataformes, vale? Això durant la pandèmia no va passar, van estrenar algunes pel·lícules directament a plataformes i això ens va perjudicar molt, però sembla que de mica en mica es va retornant a la tendència d'abans de la pandèmia.
Les previsions per aquest 2024 són que les dades d'assistència a les sales de cinema segueixin pujant, si més no, a Olot. A més, també volen augmentar en la mesura del possible la reproducció de pel·lícules en català.
Doncs amb el gran èxit a la gran pantalla tant de Barbie com d'Oppenheimer i amb bones dades al cinema Olot aquest 2023, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 21 de febrer de 2024. Més informació, com sempre, al portal web de notícies actualitzada minut a minut, garrotxadigital.cat i els butlletins horaris informatius de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.